migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat aquest matí les dades més rellevants de l'informe FOESA referides al territori arxidiocesà. Per exemple, 33.000 llars han passat gana l'any 2021 i una de cada tres, 360.000, no poden accedir a un habitatge digne o mantenir-lo. A més, 490.000 persones, un 18%, han deixat de comprar medicaments o pròtesis o no han pogut seguir tractaments per problemes econòmics. De fet, aquestes dades ja les avançava l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a la seva carta de diumenge passat, en què reclamava als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. El cardenal Omella recriminava directament als responsables polítics que no tinguin aquesta lluita contra l'exclusió entre les seves prioritats.
Aquesta realitat hauria de fer replantejar l'ordre de prioritats de l'acció política al nostre país. Cal que els governants abordin aquest problema i no es distreguin ni es distreguin amb temes secundaris. Fer visibles els més vulnerables amb dades objectives i rigoroses és un primer pas per mirar de canviar la realitat en què vivim.
El cardenal Joan Josep Omella feia una crida a tots els responsables de la vida política i social del país perquè ataquin de debò amb un acord la gran pandèmia de la desigualtat.
Hem de ser agosarats, valents i inconformistes. Així cal reclamar als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. No podem normalitzar el drama de l'exclusió social. Hem d'actuar per construir una societat més cohesionada.
La carta del cardenal Omella tracta aquest diumenge quart de Quaresma, diumenge passat, la gran qüestió de la nova normalitat en relació amb els grans problemes socials que requereixen determinació en l'acció política i social. Avui a la taula de testimonis presentarem un any més la passió de Llinars del Vallès. També coneixerem qui és el nou president del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona i parlarem de Montserrat ja dins del bloc de notícies perquè incorporarà aviat un nou sistema de telecomunicacions que enfortirà i millorarà la seva logística. Això amb la música d'inspiració cristiana i altres notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim la taula de testimonis. Arriba ja una nova edició de la Passió de Llinars del Vallès. Les representacions es faran demà i demà passat i el cap de setmana següent, els dies 9 i 10 d'abril, aquest últim ja diumenge de Rams. Totes a les 5 de la tarda a la sala gran del Teatre Auditori de Llinars. Amb el títol Veniu a mi, després de la suspensió al 2020 a causa del confinament i de les representacions l'any passat definides pel grup com una passió de resistència davant les restriccions del Covid-19, enguany tot s'assemblarà molt a la normalitat prèvia a la pandèmia. Aquesta serà la 20a edició d'una representació que va començar l'any 2000. Són 20 edicions perquè no es va poder posar en escena els anys 2007 i 2008 per motius organitzatius. A més, el grup que la fa realitat, Till Tall Teatre, viu ara el seu 35è aniversari. La banda sonora de la Passió, obra del pianista i compositor David Gómez Comino, recull els moments dolços, tristos i alegres de l'obra, 38 peces amb una durada de poc més d'una hora que posen emoció en l'espectador. A més, el cartell d'aquesta edició 2022, realitzat per Xavier Morell, ofereix una imatge de Jesús enmig de la platea i vist des de l'escenari. Ens acompanya Reyes Barragán, autora i directora de la Passió de Llinars del Vallès i també directora del grup Till Tall Teatre. Senyora Reyes Barragán, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda a tothom.
Ens pot recordar, a grans trets, què és i com és la passió de Llinàs?
Bé, primer de tot, Ignasi, moltes gràcies per convidar-me. A veure, què és i com és la passió de Llinàs? Doncs veniu a mi, és una passió, com totes les altres, amb una primera part de vida pública, una segona part de passió, mort i resurrecció, que nosaltres expliquem en unes 2 hores i mitja aproximadament. Com totes les passions, es mou entre el teatre i l'espiritualitat, per tant, oberta a tothom. Els creients s'hi poden apropar per conviccions religioses. Els no creients esperem que s'hi apropin a veure una funció de teatre. I si he d'explicar característiques, doncs et diré que una de les principals és l'austeritat. Si hi ha públic que ens ve a veure, que ha anat a veure altres passions tradicionals, no pot esperar grans decorats, grans efectes visuals ni multituds dalt de l'escenari, perquè en aquest sentit veniu a mi és radicalment diferent. Nosaltres no tenim decorat, gairebé no hi ha canvis d'il·luminació, sí que hi ha una banda sonora que ajuda en els moments més delicats, perquè el que nosaltres volem és que el que destaqui, el que arribi a la platea, és el missatge, el que s'està dient, i que les paraules de Jesús toquin el cor del públic. Una de les característiques també que pot ajudar en això és que els personatges parlen com tu i com jo, en un català planer i actual. Hi ha gent que ens ha dit que la nostra passió té un aire de primer anunci. Això ens fa molt feliços perquè un dels objectius era aquest, ser molt didàctica i que arribés molt directe i que el missatge pogués arribar a persones que no estan en contacte amb la religió. La segona característica molt important és que està explicada la passió des d'un punt de vista femení. Les dones, sobretot Maria i Maria Magdalena, són dues de les principals narradores i expliquen què van veure, què van fer, què van sentir durant tot el procés i durant tot el camí que fan amb Jesús. I no només hi ha Maria i Maria Magdalena, sinó altres dones. I per acabar, doncs, la història és la mateixa, nosaltres no la podem canviar, però sí que podem canviar la manera d'explicar-la. No hem inventat res nou en el que és el món del teatre o la dramatúrgia, però sí que pensem que ho hem aplicat a la passió, una manera de narrar diferent del que és habitual en el gènere. Les escenes s'enllacen, els personatges estan molt lligats els uns als altres des de l'inici, es va del present al passat, hi ha unes veus narradores, el públic se sent part de la història des del minut zero, i això és molt important, i tot això fa que sigui molt especial i que realment sigui la passió del missatge, que dic jo, la passió de les paraules de Jesús.
Quines particularitats i novetats, si és que n'hi ha, ofereix la passió de Llinàs aquest any?
Bé, la principal és que tornem a una fesomia prepandèmia. Si l'any passat només vam poder ser 20 actors a l'escenari i no ens podíem tocar ni apropar, que era bastant curiós, aquest any tornem a ser més de 40 i ens abracem i ens toquem. També hem mantingut alguna descoberta que vam fer l'any passat quan a Moviment Escènic i mantenim una novetat de l'any passat, que és el Pare Nostre en arameu. També es diu en català, però l'any passat el vam dir en arameu, a Jesús el diu en arameu, i ens va semblar molt bonic i la gent va reaccionar molt bé.
Senyora Reyes Barragán, què és Till Tall Teatre i com fa el pas a finals dels 90 i es posa a representar la passió de Crist?
Doncs el Till Tall és un grup que neix el 87, per tant, celebra el 35è aniversari enguany. I en aquell moment érem un grup de joves que volíem fer cultura i ens vam decantar pel teatre. I com és que fem la passió? A veure, doncs, jo sempre havia anat a veure passions amb la parròquia i pensava que per què no podia fer una passió amb el meu grup. Ho veia molt complicat. L'any 95 vaig fer un viatge a Terra Santa i de tornada, això va ser com una empenta, no? De tornada amb un altre company del grup vam fer una primera versió, un esborrany que no va quallar perquè era molt complicat, era molt com les altres passions i no es va fer. I l'any 98 vaig fer la versió que estem fent ara, vaig haver de convèncer el grup que era possible, que allò era possible fer-ho, i l'any 2000 la vam posar en escena i de llavors ençà doncs, han anat creixent i canviant, evolucionant. Tenim diverses versions i és el centre de la nostra activitat. Abans de la passió i després de la passió fem altres obres de teatre o altres activitats culturals, però la passió ha acabat sent el centre de la nostra activitat, el més important.
Molt bé, tenim amb nosaltres Reyes Barragán, autora i directora de La Passió de Llinars del Vallès i també directora del grup Tall Tall Teatre, del qual ella mateixa parlava ara mateix. Austeritat, senzillesa i implicació o participació de l'espectador són com tres de les característiques de La Passió de Llinars. Com es porta això a la pràctica i com reacciona l'espectador normalment?
Bé, doncs aquesta austeritat i senzillesa formen part de l'essència de la passió i això és un dels elements que ajuda a la implicació de l'espectador, que la barrera entre platea i escenari es trenqui perquè l'actor està sol amb el seu sentiment, amb la seva emoció i adreçant-se directament al públic. Pensa que des del minut zero, d'una manera que ens explicaré, el públic se'l convida a sentir-se part de la funció. Nosaltres demanem al públic que vingui amb esperit obert i que es deixi captivar i sentir-se que està formant part de l'espectacle i que se senti mirat. Realment, Jesús i les dones per molts moments s'adrecen al públic, el miren molt directament als ulls. Tenim la sort de tenir un teatre amb només 300 butaques i les mirades arriben a tot arreu i la gent se sent molt tocada i molt connectada amb l'escenari.
I com es poden treure o reservar les entrades per alguna de les quatre representacions de La Passió de Llinars? I com animaria vostè els qui ens escolten a anar a veure'n almenys una?
Doncs les entrades es poden treure pel web del teatre o una hora abans de la funció. El web del teatre és molt fàcil. Si posen Teatre Auditori de Llinars en el Google hi arriben, o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament. També s'arriba fàcil a la plataforma de venda d'entrades. Es clica sobre la imatge de La Passió i es tria el dia i ja està. 2, 3, 9, 10 d'abril a les 5 de la tarda. I jo els animaria dient-los que vinguin a sentir-se tocats per la mirada de Jesús, tocats per les paraules de Jesús. Aquesta passió té un títol molt clar, que és Veniu a mi, que és de l'Evangeli de Mateu. Veniu a mi, tots aquells que estigueu cansats i afeixugats. I vol mostrar que aquesta passió és una aposta molt clara per explicar com Jesús estava al costat dels més febles de la societat. Veniu i sentiu-vos tocats per les paraules de Jesús.
Moltes gràcies, Reyes Barragán, directora del grup Tall Tall Teatre i també directora i autora de La Passió de Llinars del Vallès, per haver-nos acompanyat. Prenem nota de La Passió Veniu a mi, de Llinars del Vallès, que és un primer anunci de la mort i la resurrecció de Jesucrist. Bones representacions a partir de demà a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Que vagi tot molt bé. Fins una altra i bona Pasqua per avançat.
Doncs moltes gràcies, Ignasi, de tot cor per haver-me convidat i fins una altra.
D'altra banda, Manel Riera ha estat elegit ara fa uns dies nou president del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Ell és de Mataró i forma part d'una de les confraries de la capital del Maresme. El tenim uns moments amb nosaltres avui també. Senyor Manel Riera, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Què representa per a vostè assumir aquest càrrec?
Mira, en principi t'he d'agrair doncs, aquesta atenció que has tingut amb mi, per una banda, i per l'altra dir-te que jo en el Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona jo ja portava 8 anys com a vocal. Però finalment, doncs, en vistes a unes eleccions que hi ha hagut ara, perquè cada 4 anys es renova el Consell, doncs m'he presentat com a president. En principi ho he fet per marcar-me doncs, això, una oportunitat per poder treballar amb una nova junta treballar doncs, de cara doncs, a ajudar les germandats, les confraries en general, sobretot això, i el escoltar, orientar, ajudar, però sobretot estimular la comunicació i la unió entre les diverses germandats i confraries, perquè he vist que d'això em falta una mica. En aquests 8 anys, doncs he vist que em falta una mica d'unió, de comunicació entre si i, sobretot, doncs, caminar tots a la una, justament en aquest any que estem en l'any de la sinodalitat, precisament.
I com estan vivint les germandats i les confraries al moment actual després de les fases més dures de la pandèmia?
Les confraries actualment, malauradament, després d'aquests 2 anys, que han estat molt dolents i han estat molt perjudicades, sobretot de personal, doncs en principi costarà una mica perquè en general doncs, la gent està molt dispersa per una banda, per l'altra doncs, encara hi ha una recança, una por al tema del Covid i després també que molta gent malauradament doncs, ens ha deixat per culpa del Covid.
I finalment, senyor Manel Riera, quines prioritats i reptes de futur es marca vostè? Ara ja com a president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona.
Esperem doncs, que l'any que ve, si aquest potser aquest any serà una mica, diguem, una mica fluixet, potser en alguns llocs, en algunes confraries, però esperem que, doncs, que la Setmana Santa de l'any que ve, del 2023, doncs ja la cosa estigui plenament, diguem-ne, estigui ja reformada i totalment doncs, normalitzada, més ben dit.
Moltíssimes gràcies, senyor Manel Riera, nou president del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Recordem que dissabte passat es va fer el tradicional pregó de Setmana Santa, com és habitual un parell de setmanes abans del diumenge de Rams, normalment, i a partir d'aquí doncs, ja tota la pietat popular està amb la maquinària en marxa. Esperem que tot torni a la normalitat. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Vale, doncs vinga, moltes gràcies.
També destaquem que Montserrat veurà millorada aviat tota la seva logística gràcies al conveni signat aquests dies pel monestir i la Fundació Cellnex, aprofitant la capacitat d'aquesta empresa. El control de l'aforament, la seguretat interna, la protecció del medi ambient i la cobertura de les comunicacions permetran que aquesta anomenada muntanya màgica millori molt a nivell tecnològic i sobretot permeti que la Moreneta, la patrona de Catalunya, estigui acompanyada pels pelegrins i altres visitants de manera més equilibrada, sense col·lapses i amb més ordre. És aquest, en definitiva, un nou signe del nostre temps en un espai religiós i cultural gairebé mil·lenari. La col·laboració de l'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex i la seva fundació amb l'abadia de Montserrat per a la Basílica i el seu entorn és possible gràcies a un acord que és, de fet, de mecenatge. S'ha signat també a través de la Fundació Abadia de Montserrat 2025 en el marc de la celebració del mil·lenari del monestir que tindrà lloc l'any 2025. Bernat Juliol, prior del monestir i comissari del mil·lenari 2025, ha assegurat que aquest acord representa un pas endavant molt important en el projecte que anomenem Smart Santuari, que implica una millora evident de la connectivitat a Montserrat.
A través del mil·lenari, amb aquesta col·laboració, posem Montserrat al dia en molts aspectes de connectivitat. A l'edat mitjana, l'arada era el signe de l'avenç, dels monjos que portaven l'avenç en el treball del camp. En el segle XXI, doncs la connectivitat és aquest avenç, aquesta tecnologia que ens porta la modernitat. El segon aspecte que destacaria és la millora que això representa pels visitants que pugen a Montserrat. A través dels 4 casos d'ús que hi ha previstos, implicarà que els visitants que pugen a Montserrat, els pelegrins que pugen a Montserrat, estaran més ben atesos, tindran més, una visita molt, de molta més qualitat. I en tercer lloc, en destacaria que fer camí entre Montserrat i una empresa com Cellnex a través dels valors que compartim, doncs per nosaltres és un honor i tot un privilegi.
Per la seva banda, el president de la Fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, ha subratllat que el projecte Smart Santuari entronca perfectament amb l'objectiu de la Fundació, que és el de treballar per la inclusió digital, social i territorial a partir de projectes que millorin l'accés a la connectivitat. el pàrquing, l'aforament a través de càmeres i la detecció de possibles intrusions a les ermites romàniques de la muntanya i altres punts dispersos són els principals recursos que ofereix aquest nou sistema d'Internet de les coses. I destaquem, a més, que el diaca Ricard Rodríguez Martos, responsable de l'apostolat del mar de l'Arxidiòcesi de Barcelona, és el nou director interdiocesà de la pastoral del mar arreu del territori espanyol. El president de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i la Promoció Humana de la Conferència Episcopal Espanyola, Atilano Rodríguez, bisbe de Sigüenza, Guadalajara, el nomenava ja formalment la setmana passada. Rodríguez Martos ha explicat que la nova tasca és de coordinació i de comunió, motiu pel qual l'afronta amb gran il·lusió. Així ho explica.
Suposa doncs la coordinació de tots els centres d'apostolat del mar, de la Maris d'Espanya, és intentar promoure la creació de nous centres en aquells ports on actualment no hi ha i també una cosa important és interlocutor amb les autoritats marítimes portuàries a nivell estatal per tal, diguem-ne, de promoure una sensibilitat cap a les necessitats de benestar de la gent de mar. Finalment, també és doncs, ser el representant d'Espanya davant del Consell de Directors Nacional d'Europa. Tot això, doncs, evidentment, és una tasca que porta feina, és una responsabilitat, però, evidentment, és també un repte molt il·lusionant.
En el comunicat de nomenament de la Conferència Episcopal es detalla que la comissió espera que la competència i l'esperit de Ricard Rodríguez Martos, així com una entrega i una dedicació generosa que ell està duent a terme des de fa molts anys per al desenvolupament i la promoció de l'apostolat del mar a l'Església Espanyola, confirmi d'alguna manera el que és un recorregut de més de 38 anys, els que porta Ricard Rodríguez Martos a Estela Maris Barcelona, on continuarà amb el seu servei actual de director. Ricard Rodríguez Martos substitueix a nivell espanyol Ramón Caamaño.
Es la ocasión de acusarle si se piada de aquel reo. Endereza su figura y exclama en tono sereno. Que comience el apedreo. Jesús inclinóse de nuevo mientras dibujaba el suelo y uno a uno todos marchan, tanto mozos como viejos, y ya Jesús solo ha quedado.
¿Quién tirará la primera piedra? Aquesta és una cançó amb la qual ara fa més de 40 anys el grup Brotes de Olivo interpretava amb gran pulcritud poètica l'escena de Jesús davant de la dona adúltera. La misericòrdia del Senyor queda ben expressada en un tema que ens ajuda a entendre el missatge d'aquest diumenge 5è de Quaresma. Algunes notícies. Un gran centre d'acollida de Fira de Barcelona per a persones que fugen de la guerra a Ucraïna, obert des de fa 14 dies, comença a ser operatiu. Xavier Vidal, responsable de Migracions a la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya, va explicar la feina d'aquesta entitat catòlica que ja ha acollit una vintena de persones. La Comunitat de Sant Egidi va tramitar concretament dimarts l'expedició dels números d'identificació per a estrangers, els NIES. A més, la Germandat del Rocío de Barcelona va celebrar diumenge passat eleccions a la presidència i la Junta de cara als propers 4 anys. L'única candidatura que es presentava a la votació va ser la de Roger León, que serà la nova presidenta i jurarà el càrrec amb tota la Junta les properes setmanes. La candidatura va obtenir el 88% dels vots favorables. També us expliquem que l'arcabisbe de Rabat i president de l'Episcopat del Nord d'Àfrica, el cardenal Cristóbal López, va demanar divendres passat a Europa que aculli sense distincions les persones que arriben de qualsevol lloc del món, perquè s'ha demostrat que amb Ucraïna tot és possible. Cristóbal López, també salesià, va reclamar això durant la primera edició de la Tribuna Joan Carrera, una iniciativa del grup Sant Jordi de defensa i promoció dels drets drets humans i diverses entitats. El dinar col·loqui es va celebrar a Barcelona i el va presentar l'arcabisbe i cardenal Joan Josep Omella. I fins aquí el Mirall. Moltes gràcies per la vostra companyia. Tornarem, si Déu vol, ja a les portes de la Setmana Santa, divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau. Endereza su figura y exclama en tono sereno: el que libre esté de pecado, que comience el